al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes. Hola, amics del Rodamón. Us saluda Mons Milà. En aquesta ocasió, comentar-vos que iniciem un nou format d'inici. El Rodamón incorpora un duet. Un, com els d'abans. El Gordo i el Flaco, Tip i Coll, Martes i Trece, o recentment, Illa i Simón. En el nostre cas, Manel i Josep.
Benvinguts al Rodamón. Avui no us vull amargar, la vida amb aquesta editorial dient on podeu anar, els jocs bonics per visitar el cap de setmana, els jocs per on menjar bé, perquè, com deia en una conversa informal al nostre amic Josep Dalmau, a l'Incombustible, doncs cada vegada em semblo més al ministre Salvador Illa. Us poso la mel a la boca i després dic no, no podeu anar perquè, com que estem confinats a cap de setmana, no podeu sortir de la vostra població. És cert, té raó. I li vaig proposar a Josep, doncs, mira, la setmana que ve, o sigui, avui, farem l'editorial conjunt. Jo seré a l'Illa i tu seràs, doncs, el bo de la pel·lícula. Doncs potser et tocarà tu fer, doncs, donar les teves experiències, que com sempre seran agridolces, amb aquest humor àcid que caracteritza, però que m'agrada. Doncs tu seràs una mica el Fernando Simón de la pel·lícula. Doncs vinga, Josep, endavant.
Hola, amigues i amics del Rodamón. Ara sí que veig que la cosa està més fotuda que mai. Tenim toc de queda per almenys 6 mesos. Mira si la cosa està fotuda que el meu exanimal de companyia, el gos, m'ha enviat un mail demanant tornar. Sí, sí, l'escoig. Ah, que no us havia dit com li deia jo? Em pensava que sí. Doncs l'escoig diu que vol tornar perquè amb això del toc de queda el fan matinar a les 4 perquè el seu nou amo ha de començar a treballar a les 6 del matí. Li posa mascareta, no m'ho riu, i diu que per molt que la mossegui no sap res. Després li deixa la corretja molt llarga, no sap si és per la distància de seguretat o què, però diu que es queda embolicat als arbres i que no pot fer tranquil les seves necessitats, sobretot per la pressa que té, no fos que arribés tard a la feina i l'acomiadessin. I quan arriba a casa, diu que té agulletes a les 4 potes, que encara se'n recorda dels seus llargs i tranquils passejos amb mi, fugint de la meva parella i dels seus crits si tornàvem massa d'hora i li trepitjàvem el terra recent fregat. Ai, senyor, veus? Jo el traia 3 cops del dia, sobretot quan estàvem confinats, i a sobre es queixava tant que el vam donar amb adopció. Vaja, que el vam cedir, com fan amb els futbolistes, en dret a recuperar-lo. Ja estic preparant-li una caseta al terrat perquè no es trobi de cara amb la gata i tinguem jaleu. Ho tinc tot pensat. Jo no tinc problemes d'horaris. Mentre respecti l'avís de la parella per dinar o sopar, no per res, és que si no, no menjo. Per esmorzar, veus, sóc autònom. Conservo la corretja i el morrió i tot. També el seu llit, el del gos, vull dir. Ara, últimament m'avorria el no haver-hi restricció per sortir i com que ho feia sol, cada vegada sortia en passejos més curts. Des que els entesos em van aconsellar caminades de mitja hora, veus, si recupero l'escoig, tindré excusa per si ens tornen a confinar, que sembla que és el que passarà, i si em para la poli amb el gos, no em multaran ni res. Sí, sí, ja ho tinc decidit. Vaig a negociar el seu retorn. Que què? Ah, que què en dirà la parella al descobrir-ho? El mateix que vaig dir jo quan la gata em va fotre el lloc al sofà. Collons, també. Ja estic escrivint el mail. Estimat amic, entenc que ara et serà més difícil cuidar-te de l'escotx amb el toc de queda. Per tant, què et sembla si pactem el seu retorn? Hòstia, ja m'imagino els meus propers passejos. L'escotx, el meu cunyat portant la cadena del gos i jo tranquil·lament caminant amb els cascos posats, escoltant música i passant de tot. Quina meravella! Ja sabeu, no us queixeu del que teniu perquè el futur pot ser pitjor. Si no, mireu el meu gos.
Això sí, malgrat tot, jo no oblido les tradicions i el dimecres passat, que era el dia de Sant Martí, el dia de la festa major, que no s'ha celebrat, la festa major d'Arenys de Munt, vaig menjar les pomes del relleno. Sí, sí, no pomes del farcit, no, pomes del relleno, com diuen allà. Doncs són unes pomes d'una especialitat que es diu del Siri. Es buida la poma i es farceix de carn picada, de vedella o de porc, i això li dona un to agridolç. A mi particularment he de dir que no m'agraden, però hi ha gent que s'hi mora per menjar-les. Les pomes del relleno d'Arenys de Munt. Bé, doncs he seguit la tradició i he fet el que he pogut. D'altra banda, aquests dies, com que estem vivint d'aquesta manera, doncs també m'he posat una mica a fer, com deia la Carina amb aquella cançó, el baúl dels recuerdos. Jo he regirat els calaixos dels meus records i he trobat una cançó que m'ha abocat els viatges que feia de molt jovenet, amb el carrilet que anava d'Olot a Girona. I he trobat una cançó d'un duet que es diu precisament El tren d'Olot, que explica una mica, sortint de l'estació d'Olot, doncs el recorregut que feia el carrilet per uns paratges magnífics, magnífics, fins a arribar a Girona, la capital, passant per pobles. Avui en dia aquesta ruta del carrilet d'Olot es pot fer doncs com una via verda, ja sigui en bicicleta o a peu. Us la recomano. I també us recomano escoltar aquesta cançó, El tren d'Olot.
De l'estació d'Olot
passàvem per les preses,
saludant a la gent de Sant Esteve d'en Bas.
Passàvem per Sant Feliu de Pallerols
i amb les planes acabem la Garrotxa.
Envia a Girona. He somiat en el carrilet d'Olot. Sols tu i jo dalt d'un tren d'Olot, Girona, vorejant el fer, atravessarem muntanyes de Bellver.
Passàvem per la vila gentil de Mer.
Vorejant el fer, trobàvem el pastarà.
Més avall vèiem a la cellera de Ter.
Prop després, el poble veí que és anglès.
I acabem la comarca de la selva.
Fem via a Girona.
Vaig pujar dalt del tren d'Olot, Girona. He somiat en el carrilet d'Olot. Sols tu i jo dalt del tren d'Olot, Girona, vorejant el Ter, atravessarem muntanyes de Bellver. A l'esquerra trobava un bon matí.
A la dreta, l'Ullà Sibilana.
Més avall veiem el vell plan de Bescanó.
Després Sal, de tots el poble més gran,
que obria les portes a la ciutat de Girona.
Girona.
Mariona Usón, de Promoturist, que coordina una sèrie d'aportacions turístiques i d'oci. En aquesta ocasió, ens parla Georgina Castells, membre dels serveis educatius de Calafell Històric.
El castell de Calafell, com la majoria de castells, de fet, està al punt més alt del nostre municipi i es pot veure des de diversos llocs. Es diu que l'origen del mot Calafell és un origen àrab i que el que significa precisament és castell petit. El primer cop que nosaltres tenim documentat aquest nom, el nom de Calafell, és a l'any 999, amb uns documents d'una venda de terres que els comtes de Barcelona fan. El que passa és que en aquests documents parla de Calafell, no parla del castell de Calafell. Què ens hem d'imaginar que hi havia, doncs, en aquests moments? Nosaltres el que ens imaginem que hi havia a finals del segle X, a dalt d'aquest turó, era una petita església, no sabem si construïda ja en pedra o encara feta amb fang i palla, amb tubots, per dir-ho així, una torre de vigilància i el que sí que tenim molt ben documentat eren cabanes, unes 12 cabanes on hi vivien 12 famílies diferents. Què hi fa dalt d'un turó unes cabanes de pagesos? Doncs, en el fons, té molta lògica. Hem de pensar que estem al sud de la Marca Hispànica, estem en una terra de frontera, on teníem per una banda els àrabs al sud i al nord els comtats catalans, i per tant eren unes terres molt conflictives. Al mateix temps que eren unes terres molt conflictives, és cert que eren unes terres que no eren de ningú. I per tant això fa doncs, que aquest grup de pagesos s'instal·lin precisament en aquestes terres, perquè això el que els allibera és de pagar impostos i de dependre no, d'un senyor feudal. Sí que és cert doncs, que en aquests moments sabem que hi havia aquests habitants aquí a Calafell i el primer document en el que sí ja ens parla del castell és un document de l'any 1037. En aquest document ens parla d'una disputa que hi ha entre dos nobles doncs, que en aquells moments tenien molta importància, que un era l'abat de Sant Cugat i l'altre el senyor de Castellet, que avui en dia és Castellet i la Gornal, per veure doncs, qui es quedava a les terres de Calafell. Van fer un judici que se'n deia el judici dels albats, on avui en dia ens semblaria una cosa una mica macabra, on el que es feia doncs, es posaven uns nadons morts i sobre es depenia si aquests nadons flotaven o no, doncs, es decidia a favor d'un o a favor de l'altre. Clar, què passa? Doncs que mica en mica veiem que aquest turó doncs, va interessant, no?, en aquests nobles, que de fet seran ells els que faran fora els pagesos, eh? Mica en mica, per tant, el castell es va convertint en el que coneixem més aviat com un castell. L'església ja és una església romànica, tenim una església preciosa del segle XI. El que era la torre de defensa ja no és una torre, sinó que amb el temps s'anirà convertint en un palau més gran, més senyorial. Trobarem fins i tot també una cisterna, que encara avui en dia es pot visitar, i és una cisterna força gran i que té el seu enigma. Per què? Doncs perquè hem de pensar que cap al segle XV, i ja més endavant al segle XVI, quan el castell deixa d'utilitzar-se com a castell de senyors, perquè doncs, ja es crea el que avui en dia en diríem un ajuntament, entre cometes, el castell es fa servir per una altra cosa. Estem en temps de pirates, estem en temps d'atacs, i sabem que precisament la cisterna del castell era un lloc on aquells calafellencs d'aquell moment doncs, pujaven a amagar-se durant els dies que les ràtzies, no?, que els pirates doncs, feien aquestes ràtzies al castell. I de fet encara avui en dia dintre la cisterna tenim un grafiti, que no vull explicar massa ben bé què és, però un grafiti relacionat amb els pirates que encara es pot veure. Bé, tot això, clar, parlant del castell, però és que a Calafell ens en podem anar més enrere. De fet, a Calafell ja sabem que hi vivien des de la prehistòria, eh? Tenim restes de coves prehistòriques on hi tenim restes neandertals. Però sí que un altre dels llegats més importants, igual que el nostre castell, és la Ciutadella Ibèrica. La Ciutadella Ibèrica és un jaciment que és un jaciment únic a tota la península, de fa uns 2.300 anys, d'abans que arribessin els romans aquí a la península Ibèrica. I per què és única? Doncs és única perquè està reconstruïda. En aquells moments, en el moment que es va començar a excavar, als anys 80, vam veure que tindria uns problemes de pressió urbanística molt gran que feien que pogués desaparèixer. I des de la Universitat de Barcelona, el que es va fer va ser un projecte d'arqueologia experimental que en aquells moments era pioner a tota la península. I què és el que es va fer? Doncs a partir de les restes arqueològiques que es van trobar i que anem trobant, el que hem fet ha sigut tornar-li a donar volum. És a dir, hem refet les parets de les cases, hem refet les teulades. Això fa que sigui una eina didàctica superpotent, perquè no anem a visitar un jaciment on només veiem dos filades de pedres, sinó on realment podem entrar dintre de les cases, podem veure els mobles, podem veure el vestuari, i és una manera molt fàcil de viatjar en el temps doncs, que fa que puguem veure realment com devia ser aquesta petita ciutat fa aproximadament uns 2.300 anys, com dèiem, just abans de que arribessin els romans. És cert que si continuéssim i continuéssim avançant amb el temps, també a Calafell tenim una vila romana que es pot visitar. Tot això, totes aquestes visites i tot el patrimoni històric que tenim, encara que avui en dia siguin uns temps molt difícils, no?, en aquests temps de Covid, és cert que hem adaptat les mesures sanitàries, continuem fent visites, continuem fent activitats. Sí que és cert que quan fem visites guiades el que demanem és una reserva prèvia per temes de ràtios i per temes doncs, d'aforament, però dintre de tot el que és el castell, la ciutadella, tots aquests espais, complim les mesures de seguretat sense problema i més tenint en compte que en gran part són a l'aire lliure. Per tant, es poden venir a visitar i de moment obrim en els horaris d'obertura normal i esperem doncs, bé, que les coses no canviïn i que mica en mica doncs, puguem anar tornant a la normalitat, no? Que tard o d'hora tots tenim ganes de tornar a trobar.
Maria Antònia Rancho ens fa un recorregut per Bora Bora.
Bora Bora. La perla del Pacífic i reina del Pacífic Sud, la petita illa volcànica de Bora Bora és el més fidel reflexe de l'imatge que la majoria dels mortals tenim del paradís terrenal. Aquí la cultura evoca déus que concedeixin el foc etern i la dansa i els tatuatges semblen amagar el més reservat misteri. Gauguin tenia raó a l'afirmar que el paradís existeix, fet que també van comprovar el capità Cook, Jacques Brel, Josep Maria de Sagarra o Marlon Brando. Però s'escriu amb P majúscula, amb P de Pacífic, de Polinèsia, de Pora Pora, perquè és així com fonèticament anomenen els nadius a Bora Bora, que significa la primogènita, i és que segons una vella llegenda maoí, fou la primera de les cinc formoses llunes que caigueren del cel sobre la terra, quan el déu Tahora les va castigar per estar sempre geloses d'ella mateixa. Però un raonament menys bonic, però més científic, explica que Bora Bora va sorgir de les aigües fa uns 5 milions d'anys, producte d'una erupció volcànica. I el que veiem avui en dia són solament restes que segueixen surant, les quals estan condemnades a desaparèixer. però això se suposa que serà dintre de 5 milions d'anys. Bé, encara falta una eternitat. Bora Bora és la perfecció feta a illa. Si preparéssim un imaginari còctel amb tots els ingredients amb els que la majoria de mortals identifiquen l'Eden, aquest tindria un sol nom, el de la més bonica illa existent, una dels 5 arxipèlags que configuren la Polinèsia francesa, tan extensa com Europa, encara que disseminada en 118 illes i atolons, illes que mereixen el qualificatiu de paradís a la Terra. I és que n'hi ha baires, Seychelles, Maldives, Mauricio, però Bora Bora és la capdavantera. Bora Bora és la reina dels mars del sud, i això que la competència és gran en un oceà corull de noms com Fiji, Hawaii, Cook, Tanga o Solomon. Però cap reuneix tants atractius com aquesta illa que sembla talment dissenyada premeditadament, encara que ha sigut esculpida per la mare naturalesa. I per acabar-ho d'arrodonir, la seva ubicació en el melic del Pacífic, molt lluny del continent, contribueixen a fer-la sublim. Els 5.440 quilòmetres, els 8.000 de Tokio, semblen distàncies enormes, com si el seu regne no fos d'aquest món. I tot això es fa palès en el moment en què des de l'aire veiem el seu perfil de drac xinès sobre un blau turquesa, emmarcat per un fi collaret coralí que retalla els seus dominis, separant-ho de l'altre blau intens i profund que impera l'oceà. I a mida que t'hi vas acostant, l'imatge inanimada de postal va cobrant volum i vida. Estic buscant el paradís somiat i els ulls els tinc ben oberts. Sento unes pessigolles interiors que envolten tot el meu cos i al mateix temps aclareixen la meva ment. Mantinc no sols a mi els ulls ben oberts, sinó tots els meus poros perquè respirin la sublim fragància que desprèn aquesta illa tan bonica. Els avions no aterren en el cor de Bora Bora, sinó en un dels seus extrems, el Motu Mute, un de tants atolons de l'anella coralina que envolta i protegeix la illa. I prenent terra sobre una petita pista construïda en plena Segona Guerra Mundial per als nord-americans, i és que ironia és el destí, aquest paradís fou base militar dels soldats nord-americans, la missió dels quals era d'avituallament els vaixells aliats que creuaven el Pacífic. I encara hi ha el testimoni de canons situats de forma estratègica, així com algun búnquer mig amagat entre la densa vegetació. I des d'allí, un catamarà apropa els que acaben d'arribar fins a Viatape, la capital, i és l'única localitat de la illa amb aire urbà i és el centre administratiu. En les seves tendes d'artesania encara surt l'esperit de Gauguin, gràcies a la gran quantitat de pareos, la tela estampada dels quals reprodueix els coneguts quadres de l'artista. Els hotels de Bora Bora són conjunts de bungalow i algun d'ells, la seva gran bellesa, fa pensar en petits palaus que tenen una part del seu terra de vidre i permet veure el fons marí. Per arribar-hi, tens que travessar una llarga i estreta passarel·la de fusta que t'allunya de la terra ferma i et deixa damunt de les tranquil·les aigües de la llacuna. I ajaguda al llit amb el lleuger vaivé de l'aigua mormolant, em ve a la memòria la descripció que va fer en el seu moment Josep Maria de Sagarra. En la nitidesa del matí, tot sembla que acaba de néixer, tot és tendre i humit, talment com si sortís d'una fulla de pèsol, com si l'aigua, els arbres, els peixos i els sospirs fossin encara intactes. Per tots cantons s'aprecia la tremolor de la seda. El recorregut per l'interior de l'illa és gratificant del tot, però que petit al veure el que m'espera a l'interior de la llacuna. I és aquí on gaudeixo de Bora Bora amb tota la seva magnitud, amb l'estampa d'una piscina natural decorada amb corals de totes formes i colors fent de mosaic, però superant amb bellesa la més delicada producció artesanal. Ajaguda sobre la fina sorra i a la vora de l'aigua, deixo que aquesta jugui sobre el meu cos, carrego el meu disc dur mental, mentre els meus ulls es perden a l'horitzó. Ja relaxada, em dono un passeig amb canoa per la llacuna i a la llunyania veig un grup de turistes donant de menjar els taurons. Però no són taurons malignes, com els de la pel·lícula de Spielberg, sinó taurons de mides petites i ensinistrats per als nadius i que a determinades hores del dia van a buscar el seu esmorzar. Però no obstant, imposen respecte. I jo em retiro per un bany entre tortugues marines, ratlles i algun banc de peixos de colors. I abans que te'n donis compte, t'han robat el cor. I és o no és això el paradís? També em vaig voler sentir protagonista de la pel·lícula Nàufrago i a damunt d'un dels seus solitaris atolons assaboreixo un pícnic mentre contemplo el perfil muntanyós de Bora Bora, en moments mig amagats per els núvols i a vegades perfectament delimitat per un blau intens. Però de tots aquests plaers que ofereix la llacuna i que són molt i variats, el més exclusiu és el passeig sobre l'Escullera, aquesta estreta muralla que protegeix a la illa de les embestides de l'oceà. Quan el temps ho permet, les canoes t'acosten fins a la fràgil frontera que separa la llacuna de l'oceà. Una llegenda inca diu que la segona casta dominant a la Polinèsia fou fruit del creuament entre els islenys i els camperols peruans, encapçalats per el déu solar Tiki. Pocs estudiosos donaven crèdit a aquesta història, però el gran explorador noruec Thor Heyerdahl es va proposar demostrar que per aquell temps ja es disposava d'embarcacions capaces de creuar el Pacífic, cosa que feia factible l'arribada dels inques. El 1947, Heyerdahl va construir una balsa de totora, jonc que creix a la vera del llac Titicaca, i va embarcar cap a l'oest. Els europeus no van arribar a aquest paradís fins a mitjans del segle XIV. Els blancs el van descobrir i els nadius coneixeren les armes de foc, la prostitució i enfermetats per a les quals no estaven immunitzats. Però els anàlisis i els estudis de restes arqueològiques trobats a les illes de la Polinèsia han confirmat que els primers homes van desembarcar en aquestes llunyanes terres del Pacífic cap a l'any 500 després de Crist. D'ells solament es pot assegurar que foren un poble desconegut i misteriosament desaparegut. La pràctica de decorar-se la pell és comú a tota la Polinèsia i la introducció de la paraula anglesa tatau, que al·ludeix al tatuatge, és fruit del capità James Cook, el qual en el seu diari va descriure el mètode que feien servir els nadius per marcar el seu cos. I es pot assegurar que és des de llavors quan neix el concepte de tatuatge occidental. Doncs els mariners es dibuixaven la pell durant els seus viatges a Orient i van importar les tècniques dels indígenes i molt aviat no hi va haver port d'Amèrica o Àsia que no tingués el seu tattoo shop. I caminant amb les meves sandàlies sobre els corals vius, quasi levitant entre dues aigües, és on em dóna verdadera compte de la grandiositat, encant i sublim perfecció de Bora Bora. I ara sí, després de gaudir-la amb tota intensitat, coincideixo plenament amb Gauguin. El paradís existeix. I used to tell myself that you would wait. I amb el borboleig de l'aigua que ens acarona, la lluminositat de les seves llacunes, l'esplendor de les seves escolleres de coral i els colors turquesa i esmeragda de les seves aigües que li han concedit el qualificatiu de perla del Pacífic, us dic fins dimarts vinent.
Iniciem un recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà d'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
Hola, amics i amigues del Rodamón. Avui, en les nostres visites virtuals als castells catalans, farem un volt per la Costa Daurada, on sabrem alguna cosa més d'un dels castells més emblemàtics de la contrada, el castell de Tamarit. Si viatgem paral·lels a la costa en direcció a Barcelona, a uns 10 quilòmetres de distància del centre urbà de Tarragona, trobarem, sobre un promontori rocós que treu el cap altiu a la Mediterrània, l'antic poble de Tamarit. Accessible des de la carretera nacional 340, el desviament es troba en el punt quilomètric 1172 i envoltat d'una gran quantitat d'urbanitzacions, el perfil rectilini del castell de Tamarit s'ha convertit, amb la seva prominent torre quadrada i els peus pràcticament a l'aigua, en un dels paisatges més emblemàtics i vells de la Costa Daurada. Situat a uns 500 metres escassos de la desembocadura del riu Gaià, riu que va marcar durant més de dos segles la frontera nord entre els regnes cristians i els musulmans de l'Àndalus durant l'edat mitjana, el castell de Tamarit, avui en mans privades, és l'edifici més notable del conjunt històric de Tamarit. un conjunt històric que abasta, a més del castell, l'església de Santa Maria i diverses edificacions, restes del petit llogaret que va créixer al seu voltant, i que, emmurallat al segle XIV per Pere el Ceremoniós, va passar a formar part de la plaça forta de Tamarit, rebent el nom de Vila Closa. El castell, construït en estil romànic i gòtic, si bé va ser restaurat fortament en el segle XX, en estar en mans privades no és visitable com a tal, llevat que organitzi o formi part d'alguna de les nombroses bodes que se celebren en aquest exclusiu entorn. Malgrat aquest inconvenient, el castell de Tamarit és un autèntic espectacle en si mateix per la conjugació d'història i passatge natural que l'envolta, tal com es pot admirar des de la platja de Tamarit o bé des de l'encara més propera Cala Jovera. No en va, durant l'edat mitjana, el seu port va arribar a competir en importància amb el de la mateixa Tarragona, encara que els avatars de la història no li donessin la continuïtat que apuntava. El castell de Tamarit, documentat des de l'any 1049, correspon a una de les nombroses fortificacions que, durant aquells anys, es van construir a la conca del riu Gaià com a defensa de la frontera sud del comtat de Barcelona, davant les incursions sarraïnes. Malgrat això, es creu que l'origen del castell podria correspondre a l'aprofitament d'una fortificació islàmica anterior. Sigui com sigui, l'any 1060, el comte Ramon Berenguer I cedeix l'administració de Tamarit a Bernat de Claramunt i serà sota aquesta família que es construirà durant el segle XII bona part de les estructures romàniques que han arribat fins a nosaltres. A mitjan segle XIV, la propietat passa a l'arquebisbat de Tarragona, domini que s'estendrà fins al segle XIX, i durant el segle XV i XVI, el castell de Tamarit tindrà la funció de vigilància i defensa de la població davant els atacs dels pirates barbarescos. Atacs que van acabar per arruïnar l'important tràfic mercantil de Tamarit, donat que davant la inseguretat del seu port, els navegants es van veure forçats a utilitzar el port de Tarragona de forma principal, caient el de Tamarit progressivament en l'oblit. El declivi de la fortificació lligat al del seu port, del qual encara es conserven les restes d'unes drassanes, i la seva ubicació en les rodalies de la desembocadura del riu Gaià van fer que, durant el primer terç del segle XIX i per causa dels continus problemes de paludisme derivats de les aigües estancades del riu, la vila de Tamarit fos abandonada. No obstant això, i malgrat la ruïna de Tamarit, el 1916 la propietat va passar a mans de l'empresari filàntrop nord-americà Charles Deering, que va encarregar la restauració en estil historicista de tot el conjunt amb el pintor modernista Ramon Casas i l'historiador Joan Ruiz i Porta, que li van donar l'aspecte que té en l'actualitat. Convertida la fortificació de Tamarit en residència estiuenca de Deering, va albergar part de la col·lecció d'art que mantenia el Palau Marisal de Sitges fins al seu lloguer a la Generalitat el 1932. Després del parèntesi de la Guerra Civil, durant el qual l'altar barroc es va salvar de ser cremat per grups anarquistes pel fet de pertany a Deering, i es va construir un búnquer de defensa costanera a peus del castell, la propietat va continuar a mans de la família Deering, que la va vendre el 1986. Declarat bé cultural d'interès nacional, el 1988, el castell de Tamarit, transformat en un centre de celebracions i banquets de capital privat, és, per mèrits propis, un dels racons més vells i encantadors de la costa tarragonina. La curiositat. Tamarit, durant molts anys, va ser un poble famós per la seva gent de mar, dedicada a la pesca i al corall, fins a l'abandonament de la vila. Segons la llegenda, durant el segle XVIII, una forta tempesta enxampà una cinquantena de pescadors tamaritencs lluny de la costa, omplint de temor i de patiment els cors dels seus familiars a terra ferma. Plors, precs i oracions per la sort dels pescadors no van servir de res, i en acabar la tempesta cap d'ells va tornar a casa, ni tan sols en forma de cadàver tornat pel mar. No obstant això, va córrer la veu que, a la nit, a la mateixa hora en què acabà la tempesta, els esperits d'aquells desgraciats homes s'apareixien a la platja demanant tornar al món dels vius. Els supervivents, terroritzats per aquestes aparicions d'ultratumba, van marxar de Tamarit, abandonant a la seva sort aquell petit poble costaner.
Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya, gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo. Torna Josep Pons, el col·leccionista, amb una joia musical de la mà de la Maria Dolors Pradera.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Doncs el col·leccionista ja està aquí. Ja està aquí i avui porto un vinil que és un disc de 33 revolucions per minut de la Maria Dolores Pradera, i hi ha 12 cançons rancheres, no haurem de triar una. I he triat la que es titula Tu, solo tu, que va ser un gran èxit ja dels cantants mexicans. I ella també va fer unes adaptacions, i ara us porto aquest Tu, solamente tu, i així recordarem a la veu de la Maria Dolores Pradera.
Mira cómo ando, hombre infiel, por tu querer. Borracha y apasionada, no más por tu amor. Y por quererte olvidar. Metida en la borrachera y en la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, sombra del mal, me sigue por donde quiera con obstinación, y por quererte olvidar me tiro a la borrachera y a la perdición. Solo tú has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.
Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
La poesia de Maria Roser Llopart en aquesta ocasió ens porta al Vallès Oriental a visitar Sant Celoni.
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Per al poble de Sant Celoni, tot va canviant. En aquesta vida tot va canviant. Canvien els dies i també els anys. Neixen nous arbres i noves flors. Cauen les fulles, canvien els colors. Neixen imperis que van caient i grans reialmes es van fonent. Ara rovellen els grans canons. Soldats i armes canvien de lloc. La tecnologia ha avançat tant que ha desplaçat els grans capitals. Però tot canvia, tot va passant. Els més petits ara s'han fet grans. Ara tenim molts canvis globals, amb terratrèmols i esclat amb volcans. Els ports de l'Àrtic es desgelen i pugen als mars. També els humans, com tota la Terra, tot va canviar. Per al poble de Sant Celoni.
Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart. L'incombustible Josep Dalmau farà un recorregut molt especial per la vida de Los Bravos. Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Los Bravos va ser un grup espanyol nascut en els anys 60. Es tracta d'una de les poques bandes de pop-rock espanyol que han tingut repercussió internacional gràcies, sobretot, al seu gran èxit anomenat Black is Black del 1966. La bona pronunciació en llengua anglesa del carismàtic cantant, l'alemany Michael Kogel, conegut després com a Mike Kennedy, fou una de les principals raons en les que va comptar el grup a l'hora d'exportar les seves cançons, així com la presència escènica i la poderosa veu de Kennedy que al públic estatunidenc li recordava a la Jane Pitney, una altra estrella rock del moment. El grup es va crear en el 1965 després de la trobada en una discoteca de Cala Major, a Palma de Mallorca, amb membres de Los Sonor, grup de Madrid, en el que militaven el guitarrista Antonio Martínez i el teclista Manuel Fernández Aparicio. I a més, l'altre grup era el de Mike and the Runaways, que després de la seva estada i experiències musicals a Alemanya tornaven a Mallorca. El grup, liderat per Kogel, tenia en les seves files el baixista Miguel Vicens i el bateria Pablo Sanllei. Aquesta nova formació va mantenir el nom de Los Sonor fins que Manolo Díaz, que havia estat membre dels antics Sonor, impressionats per la veu i per la personalitat de Mike, va parlar d'ells al mànager i productor francès Alain Miló. Miló, que era director artístic de Discos Columbia, va acceptar representar-los i negociar un contracte discogràfic en la pròpia Columbia. El grup comptaria amb cançons escrites per al propi Díaz. Sobre l'origen del nom del grup, Los Bravos, existeixen diverses teories. La veritat és que la discogràfica ja tenia decidit aquest nom per ser una paraula fàcil d'identificar tant a Espanya com a l'estranger. La primera cançó del grup tenia, curiosament, un títol molt apropiat, No sé mi nombre, gravada en anglès amb el títol de I Want a Name. De fet, en la gravació d'una cançó es va produir la primera batalla editorial de la història de la música pop espanyola entre Els Passos i Los Bravos per la cançó La Moto. Finalment, la versió de Los Bravos va aconseguir imposar-se fins al número 1 en les llistes d'èxits del pop espanyol. El seu més gran èxit els hi va arribar en el 1966 la cançó Black is Black, que fou un èxit internacional. Va arribar al número 2 de les llistes de vendes del Regne Unit i al número 4 en els Estats Units. Aquesta cançó va ser versionada al francès i interpretada per Johnny Hallyday amb el nom Noir, c'est it's noir. Altres èxits de la banda van ser Bring a Little Loving, tema dels australians Easy Beats, que va donar títol a la pel·lícula protagonitzada per el grup Dame un poco de amor. I l'últim èxit als Estats Units, Los chicos con las chicas, Down, en la seva versió en anglès, i que dona títol també a la pel·lícula Los chicos con las chicas, també protagonitzada per el grup. I a més, la ja mencionada La moto, Baby Believe Me, en la seva versió anglesa. A mi, aquí sempre m'ha fet gràcia la lletra d'aquesta cançó de la motocicleta, o de la moto. Deia, quiero una motocicleta que me sirva per a correr. Però per què, punyetes, voldries una moto en aquells temps si no per córrer? Per la mort de Déu. En fi, el seu fulgurant i efímer èxit mundial va incloure també la gravació d'un jingle per un anunci de la Coca-Cola en els Estats Units. En les gravacions que el grup va realitzar a Londres del Black is Black, més tard es va saber qui va intervenir el famós Jimmy Page. En el 1968 i 69 es van succeir dos fets que van marcar traumàticament el desenvolupament posterior del grup: el suïcidi de Manolo Fernández i la marxa de la banda de Mike Kogel per iniciar la seva carrera en solitari amb el nom artístic de Mike Kennedy. Els Bravos s'han reunit en diverses ocasions per realitzar gires i gravacions de discos des del 1975 fins al 2002, i en diverses ocasions ha comptat amb la presència de Mike Kennedy. Fins i tot, en el 2019, Quentin Tarantino va triar la cançó Break a Little Loving per promocionar el tràiler d'una de les seves pel·lícules. Bé, hem repassat un xic les circumstàncies musicals de Los Bravos amb Mike Kennedy al seu capdavant. Anem, doncs, a escoltar el seu gran èxit anomenat Black is Black.
She's got it. hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.